Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va inventar l'any 95 en la sintonia de Catalunya Ràdio i que aquest any s'emet, aquesta temporada s'emet en podcast des de VilaWeb i des de l'internauta.cat, www.linternauta.cat, i també a través de diverses emissores municipals de ràdio. Ja superem la vintena, cada setmana s'hi van sumar, l'última, si no recordem malament, és Ràdio Premià, benvinguts. Emissores que passen el programa el dia i l'hora que considerem més convenient. I ho dic això perquè hem rebut alguns correus d'oients d'aquestes emissores que precisament la setmana passada comentaven com era que no dèiem res de la mort de Steve Jobs quan el programa es passava posteriorment a la mort. Ho explique perquè s'entenga, aquest és un programa que es grava els dimarts, normalment els dimarts al matí, i que es penja en podcast dimarts per la vesprada i que les ràdios locals emeten quan elles consideren que és bo per a la seva programació, quan encaixen la seva graella, i per tant, efectivament, alguns oients vau escoltar el programa per ràdio amb Steve Jobs ja mort i sense que en parlarem. Això ho arreglarem perquè aquesta setmana el que hem decidit és parlar de Steve Jobs, parlar de l'impacte que aquesta persona, un dels dos fundadors d'Apple, ha tingut en la vida quotidiana de la majoria de nosaltres. Ho farem amb la gent de mossegalapoma.cat, una de les webs de referència de l'univers macaire del nostre país. Ho farem també amb el Joan Jofre i el Martí Crespo, com cada setmana, i també per telèfon farem intervenir en Llorenç Valverde, que també és un macaire de pro, però que en aquest cas es troba a Mallorca i per tant entrarà via telefònica. Amb tots ells farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
No sé si caldrà explicar massa qui és Steve Jobs, perquè qui no ho sàpigués, la veritat és que l'última setmana n'hi ha hagut un allau tan gran d'especials, de pàgines i pàgines als diaris, de reportatges a les televisions, que si algú encara no ho sabia, doncs ara, a hores d'ara ja ho deu saber. Però, en fi, en qualsevol cas, com cada setmana, primer escoltarem l'informe de Martí Crespo per posar-nos en situació.
L'informe de Martí Crespo.
El número 2066 de Chris Drive, a Los Altos, a Califòrnia, hi ha un dels famosos garatges on peregrinen els incondicionals de la informàtica a Silicon Valley. En aquesta casa, propietat dels pares adoptius de Steve Jobs, va rebre el primer impuls la companyia Apple. Juntament amb Steve Wozniak, o es deu pronunciar així,
li diuen Boss, no?
Boss, doncs vinga, Boss, el seu company d'aventura en aquells passos inicials, i van muntar els primers ordinadors en poc més de 20 anys, l'any 1976. Des d'aquesta mateixa adreça es van distribuir les primeres unitats cap a algun lloc he vist que valien $666.66 i era, o es posava, el primer pas, o es feia el primer pas d'una empresa doncs, cridada a revolucionar la informàtica domèstica l'últim quart del segle XX i, sobretot, el lleure digital a la primària del segle XXI. Des d'aquell 1976 fins a la mort prematura de Jobs, que va ser dimecres passat a causa d'un càncer, doncs han passat 3 dècades i mitja, que són suficients perquè el seu nom doncs, hagi quedat lligat o associat en l'àmbit de la tecnologia doncs, a termes com revolucionari o visionari. Primer amb la sèrie d'ordinadors personals, els Apple i els Macintosh, a les dècades dels 70 i dels 80, després amb el Next, quan el van exiliar d'Apple durant una dècada, entre el 85 i el 97, el Next va ser, com alguns dels invents de Jobs, doncs, a vegades més avançat, un producte més avançat al seu temps que no pas, que no pas adaptat, i per tant no va arribar a tenir l'èxit que podria haver tingut una mica més endavant. I després, amb l'entrada del nou mil·lenni, i sobretot acompanyat del dissenyador anglès, joveníssim dissenyador anglès, Jonathan Ive, doncs, va introduir ja els primers iMac amb color, l'iTunes i l'iPod, que són un dels dos pilars doncs, de la digitalització de la indústria musical, l'iPhone, que és un dels màxims exponents doncs, de la revolució de la telefonia intel·ligent o mòbil, i l'iPad, un producte que ningú no s'imaginava que podia existir, com diu en Joan Jofre alguna vegada. Pràcticament en tota aquesta darrera...
Això no t'ho havia sentit dir jo mai.
Jo, quan van anunciar l'iPad, vaig dir que això era una tonteria, que només serviria per jugar.
Ah, doncs ara vens cada dia amb l'iPad.
Noi.
Seguim.
Ja saps que encertar el futur és molt difícil.
Sí, les tonteries enganxen, veig. Bé, doncs pràcticament tota aquesta darrera intensa etapa professional de l'última dècada, doncs a Jobs l'havia acompanyat un càncer, que és el que l'ha acabat desconnectant de la vida, just l'endemà de la presentació per part del seu successor al capdavant d'Apple, Tim Cook, de l'última actualització de l'iPhone, que tothom especulava que s'anomenaria 5, però que s'ha batejat 4S. Qui diu? Hi ha gent que diu que és...
Hi ha qui diu que és un missatge en clau.
For Steve.
Gràcies, Martí, com sempre, per la teua entrada en matèria que sempre ens situa. No ho sé jo, de tota manera, si això del 4S For Steve no és una llegenda urbana, que el Jobs en tenia moltes de llegendes urbanes. Com us deia abans, amb Joan Jofre i amb Tomàs Manzanares de mossegalapoma.cat, sí, en l'internauta parlant de Steve Jobs i del que ha significat. mossegalapoma.cat, per cert, també un podcast molt seguit i gràcies. Que podeu escoltar de passada que escolteu el nostre en podcast, els que l'escolteu per la ràdio normal. Doncs Mossega la Poma encara no s'ha posat en la ràdio normal, em sembla, no?
Tenim
a la universitat,
ganes, eh?
No?
No, a la universitat l'únic que ens cedeix és una aula, un estudi. Ah. I la veritat és que des que ho podem fer l'estudi ens va molt millor, és un altre món.
Escolta'm, això del 4S és un fake, és... Jo trobo que és massa, veure, és massa,
primer,
no?
És massa precipitat, és a dir, això ho tenien decidit fa molt de temps ja. És a dir, tu no tens una cadena de producció i li canvies el número 5 per un 4S així d'un dia per l'altre. Però vaja, si no, Nevero...
Sí, si no, Nevero ben trobat, que forma part de la manera de fer de l'Steve Jobs. Aquests dies, arran de la mort de l'Steve Jobs, molta gent... n'hi ha gent molt seguidora d'Apple, òbviament, que, en fi, no cal que els expliqui res. Molta gent que no és seguidora d'Apple ha expressat fins i tot sorpresa, no?, per... alguns crítics, per exemple, diuen el nivell d'adoració, la secta, totes aquestes coses, tot i que la majoria reconeixen que canviar 7 o 8 indústries, no sé quantes n'ha canviat en 56 anys, sí. Doncs no és tasca fàcil, no?
Tenia una anotació, ara semblaria erudit i no ho soc pas, deia el Clyde Christensen, que és professor de Harvard, de la Harvard Business School, que el Jobs tenia l'habilitat no d'entendre els usuaris, els clients, sinó de posar-se en el seu lloc per saber allò que volien fer. Arrel d'això, suposo que clar, si ho ha sabut fer i ho ha sabut fer bé, ha donat en el clau i per això és reconegut. No? Però sí, llegia l'altre dia, no sé quin diari publicava tota la llista de patents que tenia Apple,
500, no sé quantes.
Una barbaritat, sí, sí.
300 amb el nom de Jobs.
300 patents amb el nom
brutal,
de Jobs.
Brutal, sí, sí.
Clar, n'hi ha gent que el compara amb els grans inventors de la història, però ha estat un home molt polifacètic, no? Perquè, clar, d'ell naix la informàtica personal de moderna, naix el cinema animat modern, naix la nova forma de música, naix l'iPad, naix la nova telefonia, fins i tot... el Next serveix per a muntar la web, que realment tocava totes les tecles, aquest home.
Mai, ell va ser dels primers que va dir que els ordinadors estarien connectats.
Bueno, ell era una mica xulo, perquè jo me'n recordo... No, jo me'n recordo un dia...
Sí, que era molt arrogant.
Jo me'n recordo d'un dia que em va emprenyat, que va ser aquell famós dia que va presentar un Mac que ja no tenia disquetera. I va dir, és que això dels disquets s'acaba, no me recordo quin Mac era. Jo em vaig enfadar molt. Em vaig enfadar molt, però tenia raó, cal reconèixer-ho, no? Però tenia un punt d'arrogància, jo. Ell marcava per on s'havia d'anar i ja està, no?
Sabeu que va haver-hi una reunió entre ell i el president de Pepsi, perquè ell volia incorporar el president de Pepsi a Apple. I en aquella reunió li va dir, escolta, mira, deixa... si deixa de vendre aigua ensucrada als nens i vine amb mi a canviar el món.
Sí, no? Però aquest és el famós John Scully, que després el va tirar, aquest, no?
Exacte. Sí, sí, exacte.
Mm. Aquest de l'Scully va ser el que va fer Foronja.
Sí, exacte.
Mm. I després va anar com va anar Apple.
Mm. Bé, però què penseu? Ha estat una exageració del que ha passat després de la mort de Jobs o realment s'ho mereix?
Home, ha canviat molt com funcionem nosaltres. És a dir, tu t'imagines abans la societat abans dels smartphones? Ja no parlo de l'iPhone, sinó el concepte. Ell crea un iPhone que després tots li copien i es crea el subconjunt smartphone, o crea un iPod. Tothom li... És a dir, no és una cosa de zero. Quan ell va vendre al públic l'iPod ja existien coses similars. Bueno, abans havia existit una cosa que es deia Walkman, sí, que anava a dins amb una cosa que donava voltes, que es deia cinta.
Això me'n recordo, jo era de color groc.
Però
l'iPod no és res més que una posada al dia tecnològica d'un Walkman.
Però el fet de la mort i seva i del que ha passat a internet, a Twitter, a Facebook, al Google Plus... Jo, personalment, crec que... ens hem passat un parell o tres de girs de rosca. Jo diu un que té un blog parlant de Mac, no?, i d'Apple. Deia un usuari l'altre dia a Twitter, a la conta, que diu, hosti, no us estareu passant una mica? I jo crec que té raó. O sigui, ha sigut exageradíssim. Encara avui, mira que ja fa dies, encara surten vídeos d'aquests recordant-lo i els millors moments. I...
Jo me'n recordo que em va impactar perquè quan vaig saber que s'havia mort vaig enxufar immediatament les teles americanes. CNN va estar com 4 o 5 hores fent aquella notícia en exclusiva, no? O, per exemple, a VilaWeb vam subtitular en català el discurs de Stanford i és una de les notícies més llegides de llarg. Encara avui n'hi ha gent llegint-la, no? Tot i que aquell discurs jo crec que és excel·lent, que és una peça a banda, que això cal apartar-ho, no? perquè és una altra cosa. Però pot ser sí, no?, que ha estat un pèl exagerat tot plegat.
La CNN, jo he vist a posteriori, no sé si coneixeu aquest podcast americà que es diu Tweet, This Week in Tech.
No.
Bé, doncs ho porta un conductor que es diu Leo Laporte, fa molts anys, i tenen This Week in Google, This Week in Windows i Mac Break Weekly, que és tot un conjunt de podcast. Doncs ell va fer un especial i en aquest especial li van connectar directament en directe, en vídeo, van connectar directament la CNN amb ell, no? Vol dir que sí, als Estats Units realment ha estat un impacte bestial.
L'Obama va fer una declaració.
Sí, un estil.
Però bueno, estan passant coses. Aquesta setmana, per exemple, el partit de bàsquet del València... bàsquet contra no sé qui, fan un minut de silenci per l'Steve Jobs, que ha quedat blanc i es m'ha perdut, perquè no veig quina relació té que tindre tot això. En qualsevol...
Estan patrocinats?
Jo diria que no. Va haver una època que es va parlar de que Apple volia patrocinar el Barça, però no, això no va acabar de passar mai i la pometa no va estar. Això és l'internauta aquesta setmana parlant de Steve Jobs arran de la seva mort amb Martí Crespo, amb Joan Jofre i amb Tomàs Manzanares.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Sempre dic que un dia posaré una càmera perquè es vesca això de l'estudi on gravem l'internauta, perquè ara mateix n'hi ha dos iPads sobre la taula, no sé quants iPhones. Escolta, si és veritat que l'impacte de Jobs es veu al carrer, estos dies n'hi havia gent que em deia veig més pometes que he vist mai, aquesta taula és un escàndol.
Això vol dir que ens ha pres els diners, eh?
Sí, directament.
Directament.
Perquè això és una curiositat que sempre he tingut. Jo el primer Mac que vaig comprar, ara farem historiologia personal, el primer Mac que vaig comprar era un 128K, que era un dels primers, em sembla que el tercer, si no recordo malament.
No.
I de segona mà me va costar 200.000 pessetes, perdó, de l'època. Estem parlant del 86. Posteriorment sempre m'ha fascinat que sempre m'han valgut 200.000 pessetes tots els ordenadors que ara et compren. Tenien el doble, aquell no tenia ni disc dur, era una cosa en disquetera, una cosa estupenda, no? Però el preu és constant, van canviant-nos... Van canviant-nos les prestacions, però el preu és constant. Ah, sí? Sí, és com el del mur?
No, home, tu... A quan posen el preu? El que tu estiguis disposat a pagar i després li posen allà el que poden. Tu creus que a l'iPhone li posen el preu en funció del que té dins?
Suposa.
No, home, no. Li posen el preu en funció del que tu estiguis disposat a pagar. Si el que hi ha dins d'un iPhone val 4 duros.
Apple és un ecosistema tancat i es nota amb els preus. A més, és molt curiós, és una companyia que es canibalitza a si mateixa, és a dir, treu l'iPhone i mata l'iPod. No? Treu l'iPad i així s'estalvia de treure una gamma de portàtils econòmics, perquè no n'hi ha de portàtils econòmics, perquè el MacBook Air ja surt a 1.000 euros, el més baix de la gamma. No? O sigui, aquesta... I jo crec, penso que és per mantenir aquesta línia de preus, que si fas números sumant components, com tu ben dius, Joan, no surt ni de conya.
Tu estàs disposat a pagar 600 euros per un iPhone? Tu o la teva companyia telefònica subvencionada de 600 euros per un iPhone? Si és així, te'l vendran a 600. Si no, a 500.
I això com ho saben?
Home, suposo que deuen tenir gent que s'hi dedica a aquestes coses. Tot i que és famós que Apple no fa estudis de mercat, però... es presumien de no fer estudis de mercat, dient que si fessin estudis de mercat acabarien fent PCs.
Tu, Tomàs, has dit una frase, això de l'ecosistema tancat, que és una de les grans crítiques que s'ha fet a Steve Jobs. No? És a dir, remuntant-nos cap arrere, Jobs i Bill Gates pràcticament comencen al mateix temps, per dir-ho d'alguna forma, i opten per camins molt diferents. No? L'un per dir, no, les meves màquines, tinc una obsessió per controlar-les, no deixe que ningú usa el meu sistema operatiu en una màquina que no he fabricat jo. Va haver aquella època que n'hi havia clones, però immediatament se la van carregar i suposa que era quan no estava Steve Jobs, segurament. Tot sota control, no? Que en el cas de l'iPhone o l'iPad ja és exagerat, perquè no pots instal·lar-te una aplicació si ells no l'aproven abans. Pots fer trampes, ja ho sé, però... diguem,
en condicions normals,
en condicions normals normal, només pots instal·lar-te el que ells han dit, no? Pel contrari, el cas de Gates és tot el contrari, és a dir, jo invertisc en software i qui vulgui que se'l posi, n'hi ha totes les games possibles al mateix temps, etc. No? Vist en perspectiva històrica, estem parlant finals dels 70, primers del 80, Bill Gates va guanyar, Windows va guanyar, i encara avui Windows és el sistema operatiu predominant, però la sorpresa és que Apple ha guanyat finalment, perquè ara mateix l'empresa, durant uns dies, va ser l'empresa més important del món i, evidentment, la influència d'Apple sobre la indústria és molt més gran que la de Windows. No? Tenia una visió a llarg termini, el Jobs, no anava a curt. No?
Jo suposo que passa quan emergeixen tecnologies. No? Al principi, l'altre dia fèiem una conferència i ho explicàvem, la gran diferència entre un Mac i un PC. No? Fa uns anys, per entrar en el món de la informàtica, tu tenies que... havies de tenir uns mínims coneixements tècnics per treure'n en profit. És a dir, és com si quan has de conduir has de saber de mecànica. La gràcia dels aparells dels Jobs és que no cal saber de mecànica per conduir-los.
No, de fet, ja no tenen ni llibre d'instruccions.
Jo discreparia una mica. Necessites saber encara de mecànica. Menys
que en un
menys
PC.
Que en un PC, però segueixes necessitant mecànica.
Però em diguis que no hi ha diferència.
Mecànica
Joan.
1, a lo millor no necessites mecànica
1,
3.
No és, però hi ha molta diferència. Ha, realment, com a usuari final...
Estic absolutament d'acord. Però amb el que no estic d'acord és que no necessitis mecànica.
A veure, però
encara la informàtica és massa complicada per a un usuari final.
Però, per exemple, tota els últims aparells ja no duen llibres d'instruccions.
No.
Però és una enganyifa. Si no saps com funcionen les coses, no el poses en marxa. No poses en marxa segons que vulguis.
Jo he vist avis amb iPads i realment te n'adones que darrere hi ha un procés de pensar com la persona ha d'utilitzar l'aparell i simplificar i tornar a repensar i tornar a simplificar. Perquè és molt intuïtiu. No? I això, o sigui, part dels diners que parlàvem abans que costa un Mac o un aparell de la marca de la poma és perquè hi ha hores d'investigació en usabilitat real. Allà és on va la pasta de l'I+D, no només en hardware. No? I això es nota.
I sobretot, per mi el més important és la consistència.
Sí.
És a dir, a més de que sigui senzill, tu sempre tens les coses al mateix lloc. Això és important, però... No t'han preguntat moltes vegades com el connecto a internet? A l'iPad, a l'iPhone? Com dono d'alta un compte de mail en el meu
iPhone? El nostre compte arriba a Twitter un mínim de 10 consultes diàries entre Mac, iPhones, iPads. una de típica. I com comparteixo internet? Doncs opcions, li dones amb el dit compartir internet. Vull dir que a vegades també les persones no llegim prou, no? No mirem les quatre instruccions.
Que, sí, però és que la gent no hi ha manuals perquè la gent no vol llegir.
Exacte.
És a dir, no li expliquis a un usuari que s'acaba de comprar un iPad que s'ha de llegir un manual per saber com comprar.
Però jo faig classes d'informàtica a gent normal, és a dir, no estudiants d'informàtica, gent del carrer, refereixo, gent
vol
que
dir-lo
no,
a tu.
Usuaris,
jo faré pels usuaris que no bàsics, saben és informàtic. No?
Per arribar a un nivell on ells estan confortables asseguts davant d'un PC, la corba d'aprenentatge, el temps que necessiten i el que cal saber és més llarg. I a més, han de saber una sèrie de coses que en un Mac, per exemple, no calen.
Sí, amb això estic d'acord, però és que em queixo que encara és massa alta.
Estic d'acord amb tu.
Aquesta corba d'aprenentatge encara és massa
encara
alta.
És massa
encara
alta.
Que sigui un Mac.
D'acord.
O una cosa tan senzilla com un iPad. És a dir, un iPad no... Hauries de treure'l de la funda i allò hauria de començar a funcionar.
Per això ara ja una mica per sota, no sé si... Bueno, ja ho sabeu, no? L'iPhone 4S surt de la mà del Cyril, que és la secretària o el secretari virtual, amb el tema d'anar provant interfícies que s'apropin més...
Què és això del Siri? Explica.
Sí, allò que li pots parlar i dir... Que ets agafant paraigües avui.
Que la gent no té per què
haver...
La pregunta no és plou o fa sol, sinó tu li pots preguntar, haig d'agafar el paraigües?
Preguntar a qui?
Al iPhone o a l'iPad.
Al telèfon?
Sí.
Mare de Déu, el que faltava, parlarem amb el telèfon. A veure, i jo li pregunto, ei, he d'agafar paraigües i consulta el temps?
Ell sap entendre que t'ha de contestar en funció del temps que faci.
I on siguis, clar.
I on siguis, clar, sí, que això ho sap.
O li posi el telèfon, faig tard, no? A quina hora tinc la propera reunió? Tens la propera reunió? A tal hora. Vale, doncs canvia-la. I ara posa'm en comunicació amb el número de telèfon de l'empresa on tinc la reunió, no? I això, en teoria, segons el vídeo que tots hem vist, perquè no l'hem vist encara funcionar el sistema... Només
això
que...
has de parlar, em sembla, de manera anglès, francès i alemany...
Anglès de Massachusetts, total. I francès i alemany, són les tres llengües que surten de partida.
Bé, però això vol dir que en uns quants anys ho tindrem en català i ja està, no? De tota manera, quan dius francès de Massachusetts, vol dir allò de que no li digues cap paraula que no t'entenga perquè ja l'has liat.
Jo he treballat anys amb informàtica i sanitat i salut, no? I he treballat molt amb radiòlegs. En radiologia s'utilitza molt el software de reconeixement de veu de fa molt de temps, perquè els radiòlegs dicten contra una màquina i aquesta màquina reconeix el que el radiòleg diu i fa l'informe. Després la secretària revisa que no hi hagin errors. Philips és una empresa, i altres del sector, amb una tradició llarguíssima, amb software caríssim de reconeixement de veu, d'acord? No funciona sense un entrenament molt gran entre metge, en aquest cas metges, no? I màquina. Sí, jo dubto que hi hagi resultats.
T'ha de reconèixer la teua pròpia veu.
Hi ha un entrenament, hi ha mesos, i quan dic mesos són mesos on el metge, el radiòleg i la màquina s'entrenen per abreviatures, per tota una sèrie d'històries perquè al final allò pugui ser un informe de radiòleg intel·ligible, no?
Sí, el que estàs dient és que això del Siri, dius que es diu, que ja veurem, no?
Jo tinc els meus dubtes. He provat el VoiceOver, que és un... Això, el VoiceOver està en tots els nostres telèfons i
és molt senzill.
És molt bàsic i a costa, o sigui que... O l'han treballat molt bé o... Ja veurem.
No, van comprar l'empresa aquesta.
Sí, fa un any.
És una empresa que va comprar.
Home, perquè ara tenen diners. És un dels grans canvis d'Apple. Sí. D'estar en la ruïna, tenir tots els diners del món.
Home, quan va arribar el Jobs, l'empresa estava més infravalorada que el que tenien en caix a casa. És a dir, si el banc tenien, és igual, $1 milió, l'empresa valia menys $1 milió, que ja és difícil.
Imagina't, no? Quin panorama. I ella es va posar $1 de sou.
Sí, ella es va posar $1 de sou.
Que no està mal, com va xulada que dèiem abans. Com ho has dit tu, Tomàs? Has dit que era... què?
Arrogant.
Arrogant, sí. Com a arrogància. No estava gens malament això. Arribar, dir ara torne a ser el jefe i el meu sou és $1. Les coses de Steve Jobs. Farem una pausa un moment i després quan tornem parlarem amb Llorenç Valverde, vicerrector de tecnologia de la UOC, que és a Mallorca, i per tant parlarem per telèfon amb ell.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Fa 20 anys que ets a l'empresa, l'apatia, la rutina, fins que estudies un postgrau i ets l'enveja de l'oficina. Ara sé que mai no és tard per aprendre, que saber més et fa millor i que amb esforç i il·lusió tothom pot ser una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC. Ments obertes. Entra a uoc.edu.
Perquè el futur de la premsa ja no juga al paper, sinó a les pantalles. Perquè el futur del país vol mitjans més independents, forts i participatius. Implica't en VilaWeb. Informa't de com participar-hi a mésvilaweb.cat.
Aquest programa que dediquem a... Espera, torna a començar, eh? En aquest programa que dediquem a Steve Jobs, a la mort de Steve Jobs, volíem contar amb el Llorenç Valverde, que és a Mallorca, a la seva Mallorca, però que és una de les primeres persones que jo recordo que em va parlar dels Macs, en bona part per culpa d'un boig de tot plegat, com era el rector Nadal Batlle, persona a la qual li vaig veure... no sé si tots en recordes d'això, Llorenç, el primer Mac portable, perquè allò de portàtil no tenia res.
Efectivament, no tenia absolutament res de portable, eren 7 o 8 quilos.
Recorden Nadal Batlle, em sembla que van anar a Austràlia, si no recordo malament, amb aquesta cosa, carregat amb aquesta cosa al llum. Llorenç, tu ets una persona, ets un macaire de tota la vida. Com has rebut aquesta notícia de la mort de Steve Jobs?
Bé, era una notícia esperada, perquè ja se sabia, de fet, un càncer de pàncreas ja és mortal i fulminant, o sigui que ell l'ha arrossegat 7 anys, doncs. Vull dir, no era tant ja la mort, sinó com la retirada que va fer fa uns mesos ja de la primera línia de feina, que ja indicava que el seu temps havia passat, per entendre's, no? Però el que no ha passat és la impronta que ha deixat. Mm. Això està molt clar, no? És a dir, des d'aquell hacker o quasi hacker, juntament amb en Bosnia, que em penso que era, que van estar a punt de ser detinguts per la policia perquè empleaven a una cabina telefònica una caixa d'aquelles blaves, una Blue Box, per trucar sense pagar, fins al Steve Jobs, que presenta en honor de multituds i en tothom ha entregat l'iPad 2 o l'iPad, doncs hi ha això, 30 anys que quedaran marcats per la història de la informàtica, segurament.
La història de la informàtica i per més històries, no?
O sigui, la història del món en general, jo crec que sí, que ens ha canviat a tots. No ha canviat només la informàtica, sinó ha canviat la manera en la que fem moltes de coses. La música, la telefonia mòbil, saps que ha canviat des de coses. Mm-hmm. Algunes per bé i altres no estic segur si és per bé, però canviar-ho segur que ha canviat i la seva impronta hi és.
Quin és, no estàs segur si és per bé?
El model de negoci i d'explotació dels iPhones, o l'iPad, l'App Store, aquestes coses, vull dir, el model aquest, diríem, molt propietari de les coses, doncs no sé si m'acaba d'agradar, però si funciona, jo entenc que ho falli, no? El que sí que és segur és que és contrari absolutament a l'esperit que crec que des del món educatiu en particular i des de molts altres en general s'ha de defensar, que és el del programari lliure, no? De fet, el Mac OS X, el sistema operatiu que empleen, és com deien a la publicitat quan ho van llançar, no és open source, però és open at the source. Vull dir, no és de fonts obertes, però sí que està obert a la font perquè emplea el sistema operatiu és Linux, i a sobre hi ha una capa que és l'interfàcia, que és la propietària. Però fins i tot, diríem, fins i tot aquí va veure com aprofitar el programari lliure per dedicar-se, concentrar-se en el que era important i deixar el que no era important de costat, però al mateix temps va pervertir aquest món. Mm.
Una última qüestió, Llorenç. Tu has estat responsable durant anys, primer a la Universitat de les Illes Balears, ara com a vicerrector de Tecnologia de la UOC, de grans institucions que tenen, no sé si teniu idea de quants milers de màquines deveu tenir a la UOC, però en deveu tenir moltíssimes. Precisament aquest ha estat el mercat en el que sembla que no ha acabat d'entrar mai Apple, no? És perquè no li interessava el Jobs, que es fixava molt en l'usuari individual, o és perquè això té unes regles que no tenen res que veure amb el mercat normal? Com ho definiries tu, això?
Té unes regles que no tenen que veure amb un cas normal. A veure, primer cas, jo puc parlar de l'experiència de la Universitat de les Illes Balears perquè ja està closa i tenim prou perspectiva històrica. Efectivament, com tu has dit molt bé, Nadal Bala va tenir la visió. Estic parlant del 89, jo arribo en aquella universitat i la primera feina que tinc és muntar xarxes d'ordinadors Mac a tots els departaments i serveis de la universitat i connectats amb xarxa local, i aquesta xarxa local un pont cap a Ethernet, això vol dir cap a la xarxa Ethernet de la universitat. Vol dir que tan aviat com el 89 ja tenia la visió, que ara és habitual, de tenir un PC en el lloc de feina i que, a part de ser PC, es connecta a internet. Això, el 89, no era habitual. Era molt... I compartir recursos com impressores i coses d'aquestes.
Nadal Ball era clarament un visionari.
Perdó?
No, dic que Nadal Ball clarament era un visionari.
Exacte. Això queda ja una aturada i reculada. Jo crec que per l'oposició, diguem, dels informàtics oficials, que... Primer no reben bé això de les carpetetes i les icones perquè era poc seriós, igual que varen fer els cats pares de Xerox, que és on se va inventar, són els que varen pagar la invenció aquesta, i també perquè les eines de control dels ordinadors de sobretaula de cada un dels llocs de feina són més fàcils per ells, deixar la seva vida, no per l'usuari, sinó per als que han d'administrar aquests sistemes, pensen que és més fàcil fer-ho en PC que fer-ho en Mac. Aquesta seria l'experiència que jo vaig cursar a les Illes Balears, no? A altres llocs, doncs què et diuen els administradors? Doncs que et diuen, primera, vull dir, la primera batalla és entrar en fer veure que la diversitat ens beneficia a tots, és a dir, que no és només Windows, sinó també hi ha d'haver programari lliure per aquell, Linux per aquell que en vulgui, i Mac per aquell que en vulgui. Això genera problemes de manteniment i de costos. I et diuen que, clar, per al preu d'un Mac tens dos PCs, però, clar, per al preu d'un Mac no tens les mateixes prestacions en els dos PCs que tens en el Mac. És a dir, tot plegat és vull dir, són raons que no tenen, diríem, gaire sentit. Sempre n'hi ha que són devots absolutament d'un altre sistema, sigui el que sigui, que rebutgen i odien completament qualsevol cosa que no sigui aquell sistema. Jo, francament, penso que la diversitat, això és com l'àmbit de les llengües, i ho explica molt bé el Jesús Tusson en un dels seus llibres, la diversitat també en l'àmbit informàtic és la nostra fortalesa i la nostra resistència, àdhuc per la llengua. O sigui, i per exemple, en aquest sentit, dirien que el que fa Apple no és gaire encoratjador, i si per contra és molt interessant el diríem tractament de llengües que es fa des de Linux, des d'Ubuntu i aquestes coses, no? Però vaja, tot és variat, la gent es conforma amb el que té i el que passa que ara mateix jo no... Allà on vaig, vaig on vagi, sempre veig, i a més com que estic molt per l'aeroport perquè vaig i vinc entre Barcelona, el que veig és que tothom va amb iPads, això sí que ho veig. Vull dir, no sé si en l'àmbit de llocs de feina, de les institucions, han entrat o no, però la gent el que porta a sobre són iPads.
I ara sí, una última qüestió. Si te tingueres que quedar en una sola de totes les màquines d'Apple que has tingut en un moment o un altre de la teva vida, en quina te quedaries?
MacBook Air, un MB. És a dir, en tota seguretat. Ara, tampoc no sé l'evolució que seguiran els iPads. Espero que en poc temps canviaré el MacBook Air per l'iPad. El que passa és que, per exemple, el que deia abans, el fet de que el Mac del sistema operatiu sigui obert a la font em permet carregar aplicacions i tractar el meu ordinador en les coses que a mi em convenen que pot trobar en programari lliure, no? Cosa que l'iPad encara no ho he provat i segurament trigaré a provar-ho.
Molt bé, Llorenç, moltes gràcies.
A vosaltres.
Quan tingues l'iPad ja ens ho podràs explicar, eh?
No, tenir-lo ja el tinc, però no l'he substituït.
Molt bé.
Vaig amb els dos.
T'esperem un dia d'aquests. Gràcies, Llorenç.
Gràcies a vosaltres.
Això que explica el Llorenç Valverde, de que va per l'aeroport i tot el món té un iPad, si si parlarem d'esta taula de sí, on comencen a sonar telèfons i ja està tot sonant, si parlarem d'esta taula de sí seria real, però no sé si és també exagerat. Hi ha una frase, no sé si tu la recordes, Martí, que deia que el Jobs creava un camp de distorsió de la realitat.
Això és boníssim.
O una cosa
distorsió
així.
De la força, deien, no?
Jo volia dir, tot això, de que tot el món va amb bipats i tal, té que veure amb aquesta distorsió de la realitat.
També he sentit comentaris, he llegit anècdotes de gent que va anar amb una conferència dels Jobs i va sortir amb un iPhone a la butxaca portant una BlackBerry a l'altra butxaca. Per cert, parlant de BlackBerrys, en el meu iPhone em diu que la BlackBerry ja torna a tenir servei.
Ui, quin lío han tingut aquesta setmana, pobres.
24 hores després.
Això deu ser, no m'ho vull ni imaginar. O sigui,
jo no em vull ni imaginar el pobre desgraciat responsable d'això.
Això anava a dir jo.
Com deu haver passat el dia?
Però fatal.
Fatal. Aquest home no ha dormit.
Fatal, no? Perquè el deuen haver...
I no ha dormit sabent que el fotran al carrer.
I com és possible que una empresa com BlackBerry, una empresa seriosa, de provada solvència, que ha creat un mercat per ella mateixa, clarament, no? Igual que l'iPhone ha creat un mercat, la BlackBerry ha creat un mercat. Com pot ser que passi una cosa d'aquestes? Tan fràgil és la tecnologia?
No ho sé, és inexplicable que hagin pogut caure durant 24 hores. A veure,
en tres continents, és que és molt bèstia.
Que caigui una vegada i perquè vagin fent un darrere l'altre, vagin caient i estiguin una hora, no és la primera vegada que els ha passat, però 24 hores.
No fa massa va caure Amazon, el servei aquest de hosting d'Amazon,
sí,
per
també
grans corporacions, que deu-n'hi-do també el problema
i
que va...
I també va caure Google, no fa massa.
I el Gmail.
Va caure Google,
sí, Gmail. Sí, Gmail també.
Ah, el Gmail sí, va ser famós, això.
Jo crec que és un tema de tolerància a la redundància, valgui la frase rara.
Ui, com estem avui, tolerància a la redundància,
sí,
què vol dir?
Sí, ho explicava, havia una persona, no sé en el cas de BlackBerry, ho desconec, però... Parlaven el cas d'Amazon.
No, i encara no han explicat res, perquè suposo que el primer que havien de fer era veure on hem fallat. Encara
sí,
no ho sabia.
Encara no, tècnicament jo tampoc ho sé explicar, però hi havia una persona que tenia contractat la gent de Meneame, tenien el hosting a Amazon, els servidors en allà. Uh-huh. Van intentar remuntar-los de mil maneres diferents i no van poder. I explicava tècnicament com va haver com podien anar fent proves i sense poder tornar a repetir instàncies, bueno, temes d'informàtica, i al final la conclusió que ell deia és que és molt car ser 100% tolerant a caigudes, no? És caríssim, 100%, no 99 o 98
o impossible,
sí.
Bé, per tant, sempre, o sigui, és allò de l'astèrix, no? Que si el cel pot caure sobre els nostres caps,
caurà sobre els
caurà
nostres.
I no cal que patim. Escolta, parlant de Jobs, un document que ha causat molt d'impacte aquests dies, que no té que veure amb la tecnologia, és el seu famós discurs de Stanford, un discurs de graduació en el qual explica als estudiants de Stanford, que és una de les grans universitats americanes, que ell no va anar a la universitat, que només va estar 6 mesos en un college, que allà va aprendre tipografia, cosa que després, com és evident, va aplicar de manera magistral als ordinadors, però explica tota una filosofia, tota una manera d'entendre la vida que també ha causat molt d'impacte, no? Com si darrere del Jobs tecnòleg s'amagara un Jobs filòsof.
No era un tecnòleg.
No era un tecnòleg. Ara m'acabes de fotre el programa en l'aire.
No
era un tecnòleg. I de què estem parlant, doncs?
El tecnòleg era el Bosniak.
Tu també estàs d'acord.
Estic completament d'acord. Jobs...
Ell era un venedor.
Exacte.
Ell era un venedor.
Tenia l'habilitat de juntar peces. Va juntar el sistema operatiu amb finestres, va juntar un ratolí. Cap d'això es ho va inventar ell. Eren de coses de persones, invents diferents, que a més que ja existien. Va tenir la gràcia de posar-ho junt en el moment adequat. Però tecnòleg no era.
És més, hi ha una de les entrevistes que he sentit aquests dies que li feien al Bosniak, que per cert, quan acaba l'entrevista es posa a plorar, és bastant impressionant. I ell deia, diu, molta gent diu que en Jobs, que sí, era molt, molt dur, molt exigent, molt tot, diu, amb mi, diu, va ser una persona excel·lent, diu, ara això sí, diu, m'estava tot el dia pagant-me la pallissa, a veure, això es pot fer, i quan li havia fet A, B i C, em venia amb D, E, F, G i tot l'abecedari.
Convivre...
Sí, no diuen que posava sota molta pressió els seus treballadors.
Posava pressió, però ell era el que tenia les idees del que volia que es fes, i algú li havia de fer.
I en aquest sentit, en Jobs era una persona obsessionada pel control. Ho controlava tot.
I per això els seus equips portaven el seu sistema operatiu, i el seu sistema operatiu sí. No el va deixar mai a ningú.
Exacte. Hi ha mil anècdotes, des de la tapisseria de les furgonetes que portaven els empleats a Cupertino. Ell controlava quina tapisseria es feia.
A veure.
Sí,
perdona, la tapisseria que vol
dir? De les furgonetes de...
Els cotxes, el color, sí, del seient.
Hi havia una mena d'autobusos interns que movien la gent per dintre del campus de Cupertino, que és on tenen
la
seu central d'Apple.
I ell s'ocupava del color dels seients.
Ell va estar mirant la tapisseria.
És un paranoic,
Total. Perdó. Mm-hmm. També hi ha una altra anècdota, que trucava al president de Google o a no sé qui de Google dient-li que la icona...
Per una gama de color.
Per una gama de color de la icona...
Una O de Google, que en té moltes.
Sí.
Brutal. D'un groc de la O de Google.
En el fons, a més, i també a les Apple Store, no, la imatge.
Trucava el president de Google.
Sí.
El diumenge al dematí.
Sortint de missa, segons l'anècdota. No?
Home, perdoneu, el més important és que el president de Google es posava...
Si es titulava els Jobs, tu et posaves. I segurament devia tenir el seu mòbil.
Jo crec que treballar amb una persona així ha de ser molt incòmode. No sé si conviure-hi, perquè no sé com... No, ara està a punt de sortir la biografia, suposo que sabrem una mica
més. La revista Time d'aquesta setmana, per cert, si algú li interessa, avança un fragment de la biografia, però sobretot publica unes fotografies molt boniques del Jobs privat, que no s'havien vist. Una fotògrafa de Time va fer molta amistat també, i per exemple jo no havia vist mai a la dona de Jobs, i apareix fotografiada.
Time paper.
Time, sí, i a la web també, time.com. I sobretot hi ha una fotografia que als tecnòlegs vos divertirà molt, que és l'escritori de Jobs, la taula que tenia a casa i on treballava a casa, i plena d'uns catxarros que jo no he sabut identificar què eren, i que per tant segurament eren alguna cosa interessant. Ho deia arran del que comentaves tu.
No, ja dic, jo penso que treballar amb una persona així ha de ser molt incòmode, com tenir un jefe... Tu també hem tingut jefes d'aquesta manera, anava a dir una paraulota, però com ara sortim a la... Bueno, sortiu a les ràdios locals, no sé si dir-la, no? Però...
No, millor estalviat-la.
Sí, doncs, però saber aquestes persones que tu fas una cosa amb tota la bona voluntat, intentes fer-ho perfecte o el millor que saps, i no està bé, i torna-ho a repetir, i torna-ho a fer. No, això, mira, això no va bé, això. I arriba un punt on...
Ho diré jo, era un pèl torracollons.
Ah, exacte, que és el que anava a dir.
Gràcies, Roger. Bé, però clar, això portava el perfeccionisme, és a dir, el que ningú discuteix en qualsevol cas, és a dir, n'hi ha gent que discuteix que si és una exageració, que si és un software propietari, que si ens té sota el seu control, el que ningú discuteix és que les màquines que fabricava Jobs són bones. O sí?
I dignes d'imitar. Aquesta és l'altra.
Bones, perquè... les han imitat. Rares. Sempre han sigut molt rares.
Sí, perquè el dia que va treure l'iPhone, jo me'n recordo, de dir, i les tecles on són?
Sí, i ara mateix, que quan ha tret el 4S, una de les especulacions era que sortiria un iPhone amb teclat. I tot... Vaja... La meva opinió era que no sortiria mai un iPhone amb teclat, perquè era tant com acostumar els clients a una BlackBerry. I no, al contrari, ha dit, no el farem amb teclat. Li traurem fins i tot el teclat virtual, perquè es manarà per veu a partir d'ara els iPhones.
Una de les coses que més m'ha sorprès de l'iPhone 4S, que si heu vist la keynote o esteu una mica al cas, no canvia en absolut el disseny sobre l'iPhone 4, és el mateix disseny exterior.
Físic.
No? Sí. Físic. M'arriba a sorprendre lo complicat que és, sobretot ja quan arribem a nivell de telèfons petits, no? D'smartphones, modificar els dissenys. Ha de ser molt complicat, perquè...
Una vegada has arribat amb un que t'agrada.
Que et funciona.
Clar, i minimalista, no? com l'iPhone.
Ha de ser molt difícil, perquè una de les crítiques que se li ha fet... De fet, no li han posat iPhone 5, perquè de dintre de hardware han canviat moltes coses, que si el xip, que si les antenes, que si... No sé, un munt de coses.
La càmera.
La càmera. La càmera, més, a l'interior de l'objectiu, que té 5 o 6 peces, no sé què explicaven. En canvi, el que és el disseny es manté. Si haguessin canviat el disseny, possiblement li haguessin dit iPhone 5.
Sí.
Ha de ser difícil amb tecnologia...
Però això fins i tot... Jo vaig llegir un comentari que tenia força raó, i és dir, molt bé, si el 4 i el 4S externament són iguals, el propietari d'un 4S com podrà presumir que té l'últim model d'iPhone?
Hi haurem de posar una S molt gran a darrere o alguna cosa així, eh? No sé si porta només la poma, perquè...
De tota manera, aquest iPhone, per exemple, o el mateix iPad, té una característica que jo crec que era molt important en l'obra de Jobs, que és la bellesa exterior, no? És a dir, això és bonic, no? I aquest home s'empenyava en fer coses boniques, que és una cosa que la indústria de la informàtica no n'estava acostumada. Perquè més aviat feia uns caixons beix, lletxots de molt...
Sí, quan va tornar a Apple després de la seva època fora, va treure l'iMac aquell en forma d'ou
que tenia
i
flors,
per darrere, i amb 5 o 6 colors. Però no s'havia vist mai un ordinador amb colors.
Jonathan Ive, no? Em sembla dissenyador... Sí, però, va ser un gran fitxatge.
Però si expliquem que va haver una gran batalla entre Jobs i els enginyers d'Apple, que de cap manera volien construir allò. Deien que allò era... Que era allò, no? Perquè recorda que fins i tot hi havia un hippie que tenia flors i colors de flors allà darrere i tal. I clar, allò era una gran revolució que ell va saber aprofitar posant el No Beige Please com a adreça d'Apple.
Sí, aquells ordinadors eren com un caixes de la Casitos.
Si algú té ganes de conèixer més sobre el disseny, hi ha una pel·lícula d'aproximadament una hora sobre el disseny i Jonathan Ive. Boníssima.
Sí?
T'explica dues coses. T'expliquen el seu procés de... com encaixar dins del procés de producció coses tan complicades i com estalviar dins del procés de producció. I després...
I això està accessible a la web?
Sí.
Doncs li la passes després al Martí i la penjarem a l'internauta.cat perquè es puga seguir. Que, per cert, anuncien ja una pel·lícula sobre l'Steve Jobs amb totes les característiques positives, perquè és l'equip que ha fet la de Facebook. Per tant, és l'Aaron Sorkin, que és un geni també particular, perquè és l'autor de West Wing, tota aquella saga. Per tant, possiblement hi haurà una pel·lícula aviat sobre la vida de l'Steve Jobs. Pel·lícula en la qual hi entrarà segur una de les coses que no n'hem parlat, però que a mi més em fascinava, que era la capacitat de l'Steve Jobs de convertir una presentació d'un objecte comercial en un espectacle, no sé si definir cultural...
Una realitat distorsionada.
No ho hem explicat, això.
El camp de realitat distorsionada.
Què volia dir, això?
Que tu anaves allà, podies pensar el que volguessis, però sorties convençut, t'havies abraçat a la religió d'en Jobs.
Feia molt bé, eh? Feia molt bé. És mític, aquests dies també ha corregut molt. Quan va treure l'iPhone, aquella estona que va estar jugant amb l'audiència dient un iPod, un dispositiu per connectar-se a internet i no recordo què més, hi havia tres frases que va dir. Les va tornar a repetir i al final va presentar una mena d'iPod amb un teclat d'aquests rodons dels telèfons antics, no? Per acabar ensenyant finalment l'iPhone. Clar, sabia mantenir l'expectativa de l'audiència fins a aquell punt tan alt que aleshores la gent queia, no? Rendida
als peus. One more thing.
El famós one more thing. No?
Això era?
És dir, sempre feia les keynotes, les feia...
Les keynotes és la presentació. Sé que cada vegada parleu més en anglès, escolta.
I acabarem sempre parlant al final hi havia... One more thing, que és una cosa més al final, que era
la bomba
que es deixava pel final.
Val a dir, també suposo que en relació a la seva malaltia, que vulguis que no, els dos últims anys Jobs no estava bé, l'escenari ja no se'l veia com abans, i l'equip seu, tot i que és un bon equip, no té la força a l'escenari que té en Jobs. La presentació del Tim Cook, amb independència que estiguessin més o menys afectats. Però...
Home, ha de ser molt difícil fer una presentació.
Molt,
saber
molt, molt.
Que el Jobs estava a punt de morir.
Sí, suposo molt que és molt complicat.
I és difícil, encara que estigués bé, pensar, dir, ara surto jo i haig de fer-ho tan bé com ho feia ell.
Sí, és un repte.
Que és un repte enorme. I segon, dius, hòstia, a més el tinc al costat morint-se. És molt difícil. Jo no jutjaria, i crec que el Tim Cook no serà mai un Jobs, però jo no el jutjaria per aquesta keynote. Tindrà altres per fer.
Tu dius que millor esperar a veure'l amb altres. Quan el Jobs ha estat potent en l'escenari, la gent que l'envoltava ha estat potent també en l'escenari. Us en recordeu? Si heu vist presentacions d'ell, el seu equip, la gent que participava, el responsable de la línia d'iPhone, el responsable de desenvolupament, de l'iOS, se'ls veia més eixerits en l'escenari. I quan, quan ell no estava tan bé, a l'equip seu tampoc se li notava tan fort, no? Jo veig difícil que hi hagin les keynotes aquelles que veiem abans, excepte que contractin algú que les faci en plan actor, però...
Una cosa, i ara en Joan deia, en Tim Cook no arribarà mai, potser, a fer doncs, les presentacions aquestes doncs, amb el mateix estil, amb la mateixa força doncs, que les feia això en Jobs. Però, saltant una mica més enllà, Apple serà, no tornarà a ser com l'Apple de Jobs?
Ens queden dos minuts per explicar això.
Aneu ràpids. Per respondre si Apple tornarà a ser el mateix.
No pot ser, no? Una empresa no pot perdre un líder d'aquesta dimensió i ser igual. Pot ser bona, eh?
La tecnologia sorprèn moltíssim i no saps mai per on... O sigui, les previsions de com serà, què tindràs a les mans tecnològicament a 5 anys vista... Home, no difereixen molt de tecnologia que hi ha ara, però tampoc és exactament el que és quan arriba aquell moment, no? Empreses com Apple, la seva línia de producció està feta a 2 o 3 anys vista.
Sí, com a mínim.
Com a mínim. Per tant, no veurem una afectació.
Ara tenen una feinada brutal amb l'iCloud, sí, que comença a funcionar.
Déu-n'hi-do.
Suposo que deuen tenir per algun lloc un iPad 3 previst per treure i un iPhone 5 també per treure.
I la tele, diuen.
L'Apple TV 3 també.
Sí, però el següent gran pas serà això. Com posen la tele aquí al mig? S'atreviran a fer-ho...
Però això vol dir, perdona, quan dieu estan treballant en productes en una línia de 3 anys, vol dir que són productes en els quals Jobs hi ha intervingut.
Ja hi va,
o sigui, que fins al 2015, com qui diu,
tenim Jobs.
Encara n'hi haurà Jobs a darrere.
Sí, les decisions, errades o no, de l'absència de Jobs no les veurem fins al 2014 o 2015. Aleshores veurem si encara són líders o altres empreses tenen força.
Bueno, això quedarà molt lluny. En qualsevol cas ho tractarem en un programa de la que serà la 20a temporada de l'Internauta. Avui hem parlat amb l'internauta de Steve Jobs, de la mort de Steve Jobs, de tot el que això significa per a Apple i en general per a la cultura arreu del món, tenint en compte l'impacte que ha causat aquesta mort, exagerat o no. Ho hem fet amb Tomàs Manzanares de mossegalapoma.cat. Us recordo que és també un podcast, que per tant també us el podeu descarregar i seguir-lo, especialment els que som macaires. És un dels podcasts de referència per al món Mac al nostre país. Tomàs, gràcies com sempre per la vostra
gràcies
amabilitat de col·laborar amb nosaltres. Amb Joan Jofre i amb Martí Crespo, també amb Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres i amb el Llorenç Valverde, que l'hem tingut per telèfon des de Mallorca. A tots vosaltres, oients del podcast, oients de les ràdios locals, fins la setmana vinent a l'Internauta.
L'Internauta. El fem perquè podem.